l'hora negra. Maica Navarro.
La més santa del suplement, Maica Navarro, bon dia.
Pensa que anaves a dir verge, també, santa i verge.
Bueno, verge, ja m'imagino que no.
I per què tu imagines que no? Bueno, la virginitat és un concepte molt abstracte. Clar, no sé a què et refereixes tu, però és un concepte abstracte i ampli. Va, tira, que ens liarem. Estem a Setmana Santa i hi ha molta gent que tots aquests dies li té molt respecte i encara tindrem aquí una manifestació a la porta.
Però mira, tu i jo aquí treballant, eh?
Bueno, sí.
Sí, sí, tu i jo aquí treballant.
Sí, de fet, és, mira, he estat a punt de no, perquè jo, ara és cert el que et diré, soc molt fan de la Setmana Santa de Sevilla, però soc molt fan perquè soc una privilegiada, perquè una de les meves millors amigues viu al centre de Sevilla, a les Siete Revueltas, que això és al costat de la plaça del Salvador, i té el despatx de la seva oficina, i per sota passen totes les grans professions del centre. I aleshores, amb aquesta guia privilegiada, doncs hi ha anat molt. I aquest any, que era el tercer, feia 2 anys que no hi havia, hòstia, les expectatives eren increïbles. I vaig estar a punt, però em vaig espantar que estava ple, i evidentment està patada a Sevilla. Però l'any que ve segurament algun dia agafaré i baixaré, perquè és jo que sóc atea i agnòstica,
doncs,
però
mira,
reconec
que això, la Setmana
reconec
Santa,
que he sentit emocions i m'he emocionat davant de determinats passos. Sí, sí.
Doncs saps que a mi no em desagrada treballar els festius?
No, a mi tampoc. De fet, jo sempre vaig contracorrent.
Sí, perquè, ostres, Setmana Santa, com que és tan pocs dies i tan tothom té moltes ganes, t'estalvies tot el tema de, no? Que a més, bueno, si ho pots fer al voltant de la Setmana Santa.
Ja vas veure el dijous, les cues per de sortida eren absolutament increïbles. O sigui, menjar-te 20 quilòmetres de cua. Però, oi, escolta'm tu, els que esteu a la muntanya o a la platja, salutacions, comença l'hora negra.
Vinga, va, l'hora negra. Per cert, Maica, que venim d'una setmana molt moguda pel que fa a la crònica negra, i vull que m'expliquis detalls d'aquest incendi que ha marcat i ha condicionat també la setmana informativament. 3 de la matinada d'aquest dimarts, incendi declarat espectacular en un edifici de l'Eixample, un incendi que ha deixat molt malmès el número 73 del carrer València, sense morts, i aquesta és la notícia, perquè podria haver estat una desgràcia molt més gran, i els veïns que encara trigaran mesos a poder tornar. Tot gira al voltant d'aquesta dona retinguda, que des de feia un temps regentava aquest bar als baixos d'aquest edifici. Feia mig any, no només, Maica?
Sí, feia poc. És el bar Champi, és un bar petit de barri que ha anat passant de mans a mans, i l'última que va agafar la llicència és una dona de nacionalitat xinesa, i que des del primer moment va començar a fer coses estranyes. I no només ho diuen els veïns, sinó que ho tenen documentats en vídeos, en fotografies que hem anat tots una mica publicant i hem vist. Doncs des del primer moment va començar a penjar cartells a la façana explicant coses molt rares, que hi havia una xarxa criminal que la perseguia. Després, a la pissarra, on normalment un escriu el menú del migdia, ell el que feia era explicar: ja no venem marihuana, aquest lloc està net, per tant no vinguis a buscar coses d'aquestes, perquè no vinguis a buscar drogues, perquè ja no n'hi ha. Sempre estava buit, de sobte penjava una fotografia de retretes, de bany, algú el que s'atrevia a entrar despistat li fotografiava la cara, i a més no parlava ben bé, no parlava espanyol, tampoc català, però el xinès, o parlava un xinès molt estrany, un dialecte, perquè just en el número 73, si mirem l'edifici el tenim davant, a l'esquerra estava el bar Champi, però a la dreta hi ha un altre bar també regentat amb un ciutadà xinès, que jo, parlant el dia de l'incendi, em va explicar que va anar a parlar amb ella en alguna ocasió amb el seu idioma, a veure si d'aquesta manera aconseguia entendre què estava passant, i era impossible, no parlava amb ningú. La cosa es va anar deteriorant perquè ja no entrava ningú, i els veïns començaven a advertir-li que estaven fent coses que no eren normals: agafar un megàfon i començar a cridar, a la façana de pedra que acabaven de rehabilitar, pintar-la amb tisses i dir-li a la presidenta: escolta, és que això no és normal. Ella s'encarava, jugava amb aerosols, amb encenedors, fent com foc, i fa cap a l'1 d'abril la presidenta i el vicepresident de la comunitat de veïns d'aquest número 73 del carrer València se'n van anar a parlar amb ella i li diuen, escolta'm, o convius o això no pot passar, no, és que no pot ser. Ella els amenaça amb un pal, diu que volaran tots a l'aire i allà els veïns decideixen que l'han de denunciar.
Prèviament, és a dir, ella havia amenaçat ja amb prendre foc a l'edifici o al seu bar, no?
Sí, i de fet hi ha un dia, un parell de dies abans d'aquest 1 d'abril, que jo crec que marca un punt d'inflexió, que la veuen i l'enregistren amb el vídeo els veïns amb una tauleta petita al mig del carrer, de la vorera del carrer València, i a fulls de diari els mullava amb oli. Uh-huh. I aquests papers, d'aquests amb oli, va empapelar tota la cuina del bar.
Sí, anava forrant tot el local.
Sí, de papers tacats amb oli. Amb quina intenció? Pues és que, en fi, els veïns fan les seves teories ara. Diuen que això va ser després combustible per l'incendi. Aquell 1 d'abril, bueno, decideixen que això és insostenible, perquè a més s'enfronta, hi ha aquesta agressió amb el pal, i comencen a tenir por de que allò passarà alguna cosa. I hi ha la veïna i el vicepresident que se'n van a la comissaria de Mossos de la plaça Espanya i asseguren que els Mossos no li volen agafar la denúncia. Hi ha un altre grup de veïns que ha estat trucant al 112 i consta al 112 diferents trucades d'advertiment dels veïns, i aquest 112 sabeu que és una oficina, és com un servei de gestió de trucades d'emergència, i que el propi operador deriva o Guàrdia Urbana o Mossos, depèn, o bombers o SEM, depèn de quin sigui el servei. En qualsevol cas, una patrulla de la Guàrdia Urbana es va acostar a l'edifici, van en una terrassa d'un bar del davant, van redactar una denúncia als veïns denunciant a la dona per amenaces, explicant que tenien por del que podia fer, explicant que no estava bé aquesta dona i que el seu comportament era molt estrany i que tenien por del que pogués passar. I els guàrdies van a veure el bar i se n'adonen que la dona no està bé i que el bar no reuneix cap condició per continuar obert, condició sanitària. Dies després, la Guàrdia Urbana torna al bar per intentar clausurar-lo per una qüestió sanitària, i és cert que se'l troba allà tancat. I és l'argument que fa servir l'Ajuntament de Barcelona, concretament el regidor, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, per dir, escolta, nosaltres vam actuar amb celeritat, com vam anar a tancar el bar? Al bar ja no hi havia ningú. Però els veïns també t'expliquen que tot aquells dies previs a la detonació, la dona anava al bar a les 3 del matí, perquè hi ha algun veí que treballa al torn de nit, que la veia allà a l'interior fent coses, i ara ells sospiten que el que estava fent era preparar l'escenari per aquesta detonació, que de manera miraculosa no va provocar més víctimes que els danys amb ella, i, bueno, i després un desastre terrible a l'edifici que ha aguantat l'estructura, perquè és una... Sí, perquè és una estructura antiga, molt ben construït, però les reformes i la rehabilitació trigaran mesos. I el foc, a més, va ser un foc... Hi hem d'explicar un parell de coses que és importants. Primer, felicitar-nos els que vivim a Barcelona, tenim la sort del model Barcelona de bombers, perquè això vol dir que en 3 minuts hi havia una sortida completa, una cistella, o sigui, l'escala amb la cistella amb la que es van rescatar els veïns que van quedar als balcons, un tanc passat, que això vol dir molts litres d'aigua, que van començar a sufocar, i una ambulància. A l'arribar, allò era una torxa de foc que pujava al terrat. Per què? Perquè hi ha una detonació increïble, molt forta, d'una detonació de gas que rebenta, i l'ona expansiva tira d'arriba el tabic que separa el bar amb el vestíbul d'entrada dels veïns del número 73, i aquesta ona expansiva puja pel forat de l'escala fins a trencar els vidres del celobert. I per aquí el foc puja, agafa oxigen. Els veïns que s'han deixat la porta oberta fugint cap a dalt, perquè a baix ja està pujant el fum i les flames, i se'n van fugint cap al terrat, el foc se'ls hi va colar. I al mateix temps, aquesta ona expansiva derriba també el tabí que comunica amb un celobert de la part del darrere, i per aquest celobert puja també al foc i a més s'alimenta el foc de tot el material de, que revesteix una de les parets, que són com un material que era per fer per fer impermeable, per com es diu això, per un aïllant, l'aïllant de la paret. Tot això va ser combustible, per això hi ha unes imatges increïbles que és com tot una paret de foc, o sigui, és una paret de foc que va estar molt de temps allò encesa, i aquest cel obert comunica amb el número 100 de la porteria d'Avinguda Roma, número 100, que també hi ha dos edificis que van quedar destruïts. Aquest foc, que també pujava com una torxa cap a l'aire, s'enlairava, es va colar a les cases per les finestres de les cuines, per això moltes cuines van quedar tot completament destruïdes. L'estructura ha aguantat, però, clar, a l'ensurt... A l'ensurt va ser màxim.
És evident, Maica, que aquesta dona tenia problemes de salut mental. Sí. Crec que ella ha quedat ferida de bastanta gravetat. On és aquesta dona? Crec que continua hospitalitzada, no?
Aquesta
I quin
està...
futur li espera?
A veure, ara aquí, aquí depèn tot de... En aquests moments, un cop es va sufocar l'incendi, es va controlar i es va garantir a l'espai, va entrar la unitat central d'inspeccions oculars de Mossos d'Esquadra, que són els especialitzats davant d'un escenari d'un foc en un edifici, un foc urbà, determinar, intentar determinar les causes. I les causes vol dir aquesta explosió que ha estat i un accident, una explosió de gas accidental, doncs per un manteniment dolent de la instal·lació, etc., o ha estat intencionat. Hi havia una intencionalitat en provocar l'explosió. És a dir, tu obres l'escomesa, tanques i esperar que en qualsevol xispa elèctrica de qualsevol electrodomèstic allò detona i baf, i revienta, com va passar. Trobar això en un escenari com aquell bar, amb aquell nivell de destrucció, el nivell de temperatura i destrucció, vull dir, perquè parlem dels dos envans que van caure, però és que el sostre també se va venir a baix, i que sostre que és el terra del pis que estava just a sobre del bar, que afortunadament la parella que viu estava a Galícia de Setmana Santa perquè és, vaja, estaríem parlant ara d'una altra mena de succés. És clar, hi ha un nivell de destrucció terrible, molta temperatura de foc, i ja veurem si és possible, amb l'informe d'aquests perits de Mossos, aquesta policia científica de Mossos, de trobar indicis que apuntalin aquesta intencionalitat de la que parlen els veïns. I què pot passar, i que tot apunta que serà així? Bueno, doncs que Mossos d'Esquadra, la unitat d'investigació de l'Eixample, està elaborant un informe, un atestat, on s'expliquen tot allò que diuen els veïns. Es contextualitza. Mira, estem parlant d'aquesta dona que és que feia tot això, que és que amenaçava, que és que els dies previs hi ha testimonis que diuen que la van veure fer coses, que és que hi havia una amenaça. I en aquest context, que sigui el jutge qui porta perquè a més hi ha una investigació judicial, que determini si aquesta dona, que eren lesions no greus però mai es va temre per la seva vida, si se l'ha de detenir, si se l'ha d'interrogar com a testimoni, si se l'ha d'interrogar com a imputada. Però això finalment segurament serà una decisió del jutge, perquè serà molt difícil, molt difícil trobar un element incriminatori per dir, mira, hem trobat, no sé, una cosa fàcil, la colilla, han fumat, saps? Allò, cosa tan clara, això, el cable tallat amb una tisora, això en aquest escenari serà molt complicat. A més, era una instal·lació molt precària, el manteniment nefast, hi havia moltíssima porqueria, i després és una cosa molt estranya. Ella gairebé no parla. Aquests dies que porta des del dimarts hospitalitzada a la Vall d'Hebron, que una mica és custòdia i una mica perquè no diu on viu, ningú ha reclamat per ella, no vol veure ningú, o sigui, està sola. No és molt gran. I dius, una dona, paga el traspàs del bar, es queda al bar i fa aquestes coses raríssimes. No ho sé, és com inquietant. És inquietant.
Doncs,
és inquietant.
Avui amb la Maica Navarro hem arrencat amb aquesta última hora del que ha estat aquest incendi que sens dubte, doncs, ha acabat millor del que es podia esperar, perquè realment les imatges són espectaculars. Però la setmana a nivell de successos és llarga. I vull preguntar per una altra qüestió. Perquè, Maica, Clar, és que també em va fascinar aquesta notícia i dic, a veure la Maica què en sap. El nom de Jordi Pujol ha tornat a sortir aquesta setmana als diaris, a la crònica de successos, però en aquest cas per parlar del net de Jordi Pujol, enxampat en aquest cas conduint temeràriament per la Rambla de Barcelona en ple centre. Crec que de matinada, a més, la policia l'avisa I ell es dona la fuga. Parlem de Pere Pujol Ferrusola, i és net, no fill, en aquest cas.
Parlem del fill, o sigui, Pere Pujol Ferrusola és fill, és un dels fills de Jordi Pujol i Marta Ferrusola, i és veritat que el vehicle, el que denuncien els Mossos d'Esquadra, és una parella que, a més, treballa de paisà, això vol dir que van sense uniforme, i el vehicle no era logotipat, era un sense la simbologia de la policia, de la policia catalana, i donen a l'alt com a mínim 4 vegades amb aquest vehicle que porta un xaval jove i hi ha d'altres persones més acompanyat d'altres joves a l'interior. Al principi, el que va saber, perquè ells van fugir, a més conduint de manera temerària, contradirecció, gran velocitat, saltant-se semàfors fins que van arribar a la ronda i van fotre el camp, i ja Mossos va dir, escolta, mira, ja tenim la matrícula i amb això els sancionarem perquè això provocarem algun incident més greu del que volíem evitar i, per tant, aturem. I ja denuncien el titular d'aquest vehicle, que és en Pere Pujol Ferrusola. Pere Pujol Ferrusola, que explica quan els Mossos d'Esquadra van a casa seva...
Aquest és el fill, és un dels fills, sí, de Jordi, sí, Pujol, que el fills. Cotxe era propietari del fill, però qui el conduïa era el fill de Pere Pujol Ferrusola.
És un dels nets, de molts nets, de Jordi Pujol, expresident, Soler i Marta Ferrusola. Aquest net, el que expliques, que l'expliques al pare, és que es va espantar, que ell va interpretar que aquest cotxe el perseguia i que, bueno, es va arribar, ell ha dit que es va arribar a imaginar la possibilitat de que fos un segrest i que per això van fugir. El que passa és que la versió policial dels dos agents discrepa molt. Diuen que ells en tot moment es van identificar, que perfectament el conductor sabia que qui li estava demanant que s'aturés, tot i anar de paisà, eren policies, i que a més l'actitud d'ells eren que evidentment venien de festa, que havien pres alguna cosa que evidentment hagués rebentat l'alcoholímetre, i van decidir fer aquesta conducció temerària. Per tant, tot allò que havien explicat a l'entorn de Pere Pujol Ferrusola, doncs no coincideix amb la versió a l'atestat de Mossos d'Esquadra, que diuen que en tot moment es van identificar i d'una manera claríssima, que no havia cap mena de dubte de que...
És a dir, no hi ha hagut detenció per això, perquè, és a dir, la policia al final va deixar marxar aquest vehicle un cop ja tenia identificat la matrícula.
Va haver una persecució, el que passa és que la que es van posar contra direcció i van colar la ronda, van entendre que perjudicar, o sigui, que iniciar una persecució per la ronda doncs seria més perillós. Ràpidament es va identificar el cotxe com el de Pere Pujol Ferrusola i es va entendre que era una persona que estaria controlada i que es podia anar a buscar-lo després a casa seva.
A què es pot enfrontar una persona que es dona la fuga de la policia?
El que els policies s'haurà de veure què diu el jutge, però els policies en el seu atestat parlen de desobediència, desobediència i conducció temerària. Desobediència i conducció temerària és del que parlen. És el que s'escriu més que la fugida que tu parles, és una conducció temerària. I les sospites de... Clar, entén, clar, en quin entorn i per què ells alegaran...
Com demostres, per exemple, que donaves positiu a la taxa d'alcoholímetre un cop ja... Vull dir...
No tinc el detall, però jo crec que hi ha algun moment que aconsegueixen... No vull parlar, però jo crec que hi ha algun indici que tenen els guàrdies per escriure això de la possibilitat de que fugien d'una més que possible alcoholèmia positiva.
D'acord. Maica Navarro, ho deixarem aquí avui, però continuarem parlant dissabte que ve, si et ve de gust. No, dissabte que ve no, que és Sant Jordi. Sant Jordi. Sant Jordi et donaré festa perquè farem un programa especial amb Laura Rossell i tota la graella de Catalunya Ràdio.
I aniràs a la Rambla?
Sí, serem al Passeig de Gràcia, serem amb tot l'equip.
Jo estaré a la Rambla, a la parada de flors de la Carolina.
Sí, doncs vine a saludar, per favor, perquè
sí,
et saludarem
que,
en directe.
Vine, que regalaré la rosa i te regalaré el meu llibre.
Fantàstic.
Ja té,
doncs ens veiem dissabte que ve i a més ho compartirem amb tots els oients. Acaba de passar una bona Setmana Santa malgrat la feina, Maica, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Ara tornem al suplement. Fins ara.